esas cifras y hacer también compatible esa ambición de planificación estratégica con la visión de futuro que tenemos para esta empresa y para nuestro país.
Son las 12 y 4 minutos, amb més notícies a la 1 en punto.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Radio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 18 de setembre i avui, com feim habitualment els dijous, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat al qual avui tractarem diferents assumptes de caràcter generalista. Ara en uns minuts saludarem a les persones que ens ajudaran a enriquir aquest debat i abans d'acabar el programa també repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia, que avui, prepareu-vos, perquè ve ben carregada de propostes. Tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant d'aigua, perquè amb l'entrada a Eivissa de la situació d'alerta per sequera, l'Ajuntament de Vila ha impulsat un pla de xoc amb mesures d'estalvi. Una de les primeres ha estat reduir la pressió de l'aigua que surt per les aixetes i ja dona resultats perquè el consum ha baixat. També s'ha deixat de consumir aigua de pou, ja tota la que es consumeix al municipi d'Eivissa és desalinitzada.
Sí, ja s'ha aturat per complet la captació d'aigua subterrània. També s'aprofitarà l'aigua de dos aqüífers que brollen a aparcaments subterranis per fer net els carrers i per arreg de jardins. Ho explica el regidor de Medi Ambient de Vila, Jordi Grivé.
100% d'aigua desalada. Segons el pla de gestió, podíem estar fins al 30 de setembre, però l'hem parat l'11, hem pogut fer-ho. Per neteges, baldejos i recs, anem a utilitzar aigua freàtica, aigua que estava en uns pàrquings que s'estava tirant feia 30 o 40 anys. Òbviament, han de tenir la pressió suficient i necessària per poder utilitzar l'aigua amb normalitat, banyar-se i fer tot, però potser sí que notaran menys pressió de l'habitual.
Es farà un rec de supervivència a la ciutat. Està prohibit omplir piscines i fer net amb mànegues d'aigua. Els particulars només podran regar dos vegades per setmana. L'Ajuntament demana a la població que estalviï tota l'aigua que pugui. L'any 2027 s'ha d'arribar a un 95% d'eficàcia a les canonades de la ciutat amb només un 5% de fuites, sentint l'alcalde de Vila, Rafa Triguero.
L'any 2027 tenim que ser capaços de tenir un 95% de rendiment d'eficàcia. Destacar que avui per avui, després de molts de mesos de feina, està en unes xifres del 84%.
El consistori també està a punt de licitar un projecte per valor de 2 milions d'euros per evitar infiltracions d'aigua salina al clavegueram, perquè l'aigua que arribi a la depuradora de Sacoma es pugui reutilitzar. Vila assegura que han fet molta feina i que els grans consumidors han baixat la despesa d'aigua un 8% aquest estiu, una baixada que arriba al 27% als ports esportius.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, i parlem de migració, perquè la declaració d'emergència migratòria a les Balears per part del govern central ha estat rebuda amb decepció a les Pitiuses. L'Associació de la Guàrdia Civil critica la manca d'efectius i, per la seva banda, el Consell d'Eivissa assegura que no se'ls ha tingut en compte.
Sí, des de l'Associació de la Guàrdia Civil han manifestat via Twitter que, tot i que l'aprovació d'aquesta declaració des de l'executiu continuen sense incrementar el nombre d'efectius, per la qual cosa falten agents a l'illa i la manca d'habitatge n'és una de les causes. Per la seva part, des del Consell d'Eivissa han explicat que estan decebuts, ja que per part del govern central no es tenen en compte les administracions locals i es prenen decisions que no ajuden a Eivissa perquè els serveis continuen molt saturats. Escoltam la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell.
S'està parlant de reforçar personal en esports, en els punts d'entrada, però no s'ha parlat de res que tingui a veure amb les competències locals, ni les causes. Una de les coses que ens preocupa moltíssim també és les causes que estan generant tots aquests fluxos migratoris que bueno, que no se'n parla, se'n parla dels que arriben, però no oblidem que hi ha molta gent que no arriba.
Diuen que és fonamental agafar el problema des de l'origen per evitar que aquesta situació continuï creixent. Recordem que l'última embarcació que va arribar a les Pitiüses va ser dimarts passat a Formentera amb 9 persones d'origen magrebí.
I parlem ara d'educació perquè el curs de formació professional arrenca demà divendres amb 1.677 alumnes que cursaran per primera vegada aquests estudis a les Pitiüses.
Són 1.570 a Eivissa, amb un augment del 6%, i 107 a Formentera, que manté les mateixes places encara que s'implanta en alternança un grau superior d'educació infantil. Hi haurà un total de 275 docents, 253 a Eivissa i 22 a Formentera. Com a novetat, enguany s'impartirà el cicle de grau mitjà de tècnic en moda i confecció a l'Escola d'Arts. La matrícula encara està oberta, però durant la primera fase s'ha constatat que a Balears alguns dels estudis amb més demanda són els de les famílies marítim-pesquera, seguretat i medi ambient o transport i manteniment de vehicles. També tenen molta demanda els relacionats amb sanitat, activitats físico-esportives, administració i gestió, informàtica i comunicacions. A Eivissa, comerç i màrqueting és una de les famílies més sol·licitades. A les Pitiüses hi ha un total de 13 centres on es pot estudiar formació professional.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat a Formentera, perquè el Consell Insular ha ordenat l'enderrocament de 4 construccions il·legals, algunes d'elles que s'utilitzaven com a infrahabitatges, i ha proposat una multa de gairebé 300.000 euros. La tramitació es va iniciar arran d'una denúncia particular a principis d'enguany en una parcel·la ubicada a la venda d'Escap.
Sí, en total s'han d'enderrocar 4 construccions. Una de 56 metres quadrats, aixecada damunt d'uns antics corrals, una altra que va ser edificada inicialment com a cisterna i s'ha reconvertit en habitatge, una tercera de 36 metres quadrats i una darrera que inicialment era un porxo. També s'ha decretat el cessament d'ús residencial d'una cinquena construcció de 33 metres quadrats per motius de seguretat i salubritat. El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, lamenta que hi hagi qui aprofiti les circumstàncies per fer negoci. L'escoltam.
El Consell de Formentera té molt clara una prioritat, que és defensar el nostre territori i garantir el compliment de la normativa urbanística. No podem permetre construccions il·legals ni infrahabitatges que posin en risc la seguretat o la dignitat de les persones. I no es tracta només de sancionar, sinó de preservar, conservar Formentera davant d'actuacions que vulneren la legalitat i comprometen l'interès general.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, 2 minutets. Anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida comencem amb el debat polític generalista aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut.
I 14 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dijous més obrim el nostre espai de debat polític aquí al programa. Avui, com us deia a l'inici, serà un debat generalista amb assumptes que afecten a diferents municipis d'Eivissa, i per enriquir aquest debat, de moment ens acompanyen, i és d'agrair que sigueu puntuals, i us ho diu una persona que no es caracteritza precisament per ser la persona més puntual del món. Víctor Torres, del PSOE, molt bon dia.
Molt bon dia, encantat de ser aquí.
I un plaer, igualment. I en Rubén Sousa, del Partit Popular, moltíssimes gràcies també.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Nosaltres ara ho comentàvem fora de micro, convidam a tothom. Estem esperant, en teoria, ben a Mònica Fernández, també d'Unides Podem, a veure si arribarà en breus instants, i com ara els hi comentava en Víctor Torres i en Rubén Sousa, cada setmana també convidam els representants del grup polític Vox, però han declinat la invitació, com l'estan declinant darrerament de manera reiterada. Però vaja, que aquí és una ràdio pública i tothom que hagi obtingut els vots de la ciutadania és benvingut. Així que, bueno, com de moment estan en Víctor Torres i en Rubén Sousa, ells dos ja s'estaven repartint el temps, i diguem, bueno, així tindrem més temps per parlar de tots els assumptes. Parla'm, idò, si us pareix bé, d'habitatges turístics. Què us pareix?
Perfecte.
Sí? I ho feim perquè el govern de l'Estat ha detectat 178 habitatges a Sant Josep sense els requisits que haurien de tenir per ser llogats a turistes. I atenció, perquè crec, corregiu-me si no és així, que és el segon municipi de les Balears amb més habitatges llogats de manera irregular, i només estan per darrere de Ciutadella, que en aquest cas ens supera. Víctor Torres, del PSOE.
Bé, això és una mostra més de que al final no se pot viure només de publicitat, no? D'anuncis, de màrqueting, de que estem retirant anuncis de les plataformes, però al final la realitat és que segueixen existint moltíssim, una gran oferta il·legal de pisos turístics vacacionals, i, clar, com deia antes, no podem viure només de publicitat, de que hem fet un departament contra l'intrusisme, de que si hem retirat tants anuncis de les plataformes. Si al final, en el dia a dia, veiem que segueixen existint aquests pisos turístics il·legals, que aquests pisos turístics il·legals no tornen a la bossa de vivendes residencials, que és el que desitjarien tots per poder tenir accés a una vivenda assequible per tothom, i al final, pues bueno, una mostra més de lo del màrqueting. Jo vull recordar que, i a més tinc aquí, l'he agafat avui quan he vist el tema, tinc una portada del senyor Mariano Juan d'agost de 2019 que deia textualment: senyor Mariano Juan, no solo hay que sancionar, lo importante es decir, usted tiene un piso turístico, se lo cierro. Jo voldria preguntar avui al meu company del Partit Popular quants de pisos turístics han tancat des de 2019.
Ido para alusions, Rubén Sousa, del Partit Popular.
Yo creo que el señor Torres ha cogido los apuntes de hace unos años, ¿no? Porque el otro día se anunció el primer precinto de pisos turísticos en el municipio de San José, de San Juan, perdón, y luego los datos que nos dan pues son datos de 2019. O sea, quiero decir que al final el departamento de intrusismo del Consejo es un éxito, está siendo un ejemplo para otras comunidades autónomas, para otros consejos de aquí en Baleares. Hoy, por ejemplo, que se celebra la mesa del intrusismo en el Consejo, se hace con la presencia del presidente del Consejo de Mallorca y de del Consell de Menorca. Yo creo que tampoco hace falta insistir mucho, no hace falta tampoco vender mucho los números, porque es una realidad, la gente lo nota, de que el alquiler turístico ha bajado notablemente. Queda mucho por hacer, pero ha bajado notablemente. Se ve los propios vecinos que sufrían este tipo de actividad ilegal lo están notando, menos molestia, menos saturación, más contención del turismo este verano. Y yo creo que eso es una realidad. Al PSOE no le gusta, porque realmente ellos crearon el problema, porque hay que recordar que el alquiler turístico se despuntó mientras ellos estaban gobernando la comunidad autónoma y el Consell de Ibiza. Pero bueno, nosotros llegamos al Consell con unas ideas, con unas promesas, creamos el como bien dijo el departamento de intrusismo, y obviamente pues eso no se hace en dos años, ¿no? Pues hemos necesitado marcar unas bases, llegar a negociaciones con comercializadoras, hacer ciertas leyes que se aprobasen en el Gobierno Balear, algunas torpedeadas por el Partido Socialista mientras ellos gobernaban la legislatura 2019-2023, y realmente estamos aquí, y al Partido Socialista no le gusta que sea el PP que esté poniendo fin a la lacra que sufrimos en la isla de Ibiza, ¿no? También es de agradecer que el Gobierno pues se sume, ¿no? Que ahora nos diga el Gobierno que tenemos un problema con el alquiler turístico. Hay que también ser justos y agradecer al ministro Bustunduy el interés que ha mostrado en todo momento por la situación de Ibiza, y que haya venido a reunirse al Consell de Ibiza y que haya intercambiado información y datos con el presidente. Eso es de agradecer y hay que decirlo, pero al Partido Socialista realmente ni está ni se le espera. Como vemos, señor Torres ha venido aquí con los datos de hace 4 años a rebatir algo que ya no está ocurriendo tal com estava ocorrent, però hi ha molt treball per fer.
I de tornant a l'actualitat, perquè de tots aquests habitatges que s'han detectat a Sant Josep, en el cas dels propietaris que no tinguin llicència, primer pas, retirar els anuncis de les plataformes digitals. Però, i això és aquí on jo m'entra el dubte de per què alguns sí i alguns altres no, no tots hauran de retirar aquest anunci de manera definitiva. I una qüestió que hem posat en alguna ocasió damunt la taula, si algunes llicències d'habitatge turístic s'haurien de poder revocar al cap d'un temps o han de ser per tota la vida, que crec que aquí també pot ser un punt de debat i de discrepància entre el Víctor Torres i en Rubén Sousa.
Primer, un aclariment. No era un dato, era informació. O sigui, era reproduir un titular de 2019, claro, que deia que els pisos turístics els anaven a tancar. El dato és el que acaba de donar el senyor Rubén. Després de 6 anys i mig al Consell d'Ibiza, han tancat un pis. Aquest és el dato. I això 14. És el dato del que el senyor Rubén Sousa se van a glòria i diu que ha estat un èxit. Diu que la gent percebeix que ja no hi ha tanta oferta turística il·legal. Jo no sé quin món viu. Des de luego, l'oferta segueix igual, segueixen sense... No. Aquesta oferta il·legal segueix exactament igual, se segueixen jugant igual de pisos turístics. Jo també voldria que m'adonés una dada, a veure si la té. Quantes sancions s'han imposat? Quantes, no sancions s'han imposat, sinó no quantes s'han posat, sinó quantes s'han cobrat des de fa 6 anys i mig. Voldria que me diguessis d'on treu, on se basa, en quines dates se basa per dir que ha baixat l'oferta de lloguer turístic il·legal, perquè, des de luego, la percepció de la gent que va pel carrer és exactament la mateixa. I no han aconseguit ni tancar, com deien ells, ni sancionar, ni han aconseguit que aquests pisos de lloguer turístic il·legal es puguin reconduir en el lloguer residencial, que era un dels objectius que se va marcar aquest equip de govern des de fa 6 anys i mig, que tornem a repetir, 6 anys i mig, no que han arribat ahir i que es van trobar, no, fa 6 anys i mig que estan treballant això, estan fent anuncis, marketing, però la realitat és la que tenim a dia d'avui. Seguim sense poder tenir pisos per posar a disposició, pisos de lloguers accessibles per poder posar a disposició de la gent treballadora, seguim tenint la problemàtica dels assentaments. En els assentaments no està la gent que arriba amb pasteres i tal, la gent treballadora, la gent que ve a fer la temporada, la gent en treball que no pot accedir a un pis accessible, que en un preu de lloguer accessible, perquè no hi ha en el mercat això. I mentrestant, segueixen en la negativa de poder declarar Eivissa com a zona tensionada, que seria el que començaria una mica a obrir el camí de que se poguessin baixar els preus de lloguer i poder accedir a una vivenda digna per part de tots aquests treballadors que ara se veuen abocats a viure en assentaments, que d'això no en parlen perquè no els interessa.
Moltíssimes gràcies, Rubén Sosa.
Sí, yo estoy convencido de que el señor Torres viene con su argumento, pero tiene la misma percepción que yo y que el resto de los ciudadanos. El tema del alquiler turístico se está enfrentando con rigurosidad y se está llevando a cabo un plan serio que está poniendo coto al alquiler turístico. O sea, más de 2.000 anuncios han sido retirados de las principales plataformas turísticas. Yo creo que esto, el señor Torres lo dice, lo que pasa es que bueno, no quiere reconocer el buen trabajo que se está haciendo en el Consejo de Ibiza, y yo creo que lo reconoce cualquiera, ¿no? O sea, sea del color político que sea. Yo me reitero, nosotros sí que reconocemos el trabajo, por lo menos el interés del ministro Bustondui, que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero también es cierto que llega tarde, ¿no? Ahora es fácil, sumarse al carro, pero es verdad que por mucho que el Partido Socialista diga lo contrario, los datos son evidentes. O sea, la evidencia es que el alquiler turístico
un pis,
ha bajado.
Un pis.
Ah, sí. Uno,
un
no,
pis tancat. 14, un
no, pero,
un
pero,
pis tancat. Un
complejo entero de apartamentos en San Juan ha sido precintado. Hace un momento ha dicho que no había ninguno. Ahora ya me dice uno. Pues son 14. Y serán, pero es que ustedes también pusieron muchas piedras en el camino para que esto no se pudiese hacer.
¿Cuántas licencias han retirado?
¿Pero qué licencias? Pero debe saber que los pisos turísticos no tienen licencia ninguno.
¿Cuántas licencias han retirado?
Es que no se pueden retirar porque los pisos turísticos no tienen licencia. No existe una licencia a pesar de ustedes, porque hay que recordar que en 2017 la ley turística permitía por primera vez alquilar turísticamente en pisos. Eso lo aprobó el Partido Socialista. En Ibiza se acordó no zonificar ninguna parte de ningún municipio de Ibiza, acertadamente, pero si el alquiler turístico en pisos es legal, es gracias al Partido Socialista. La ley Delgado del 2014 lo prohibía
en
y ustedes en 2017
no
en plurifamiliares. Estamos hablando de pisos, que son los que realmente causan el problema de vivienda.
No hay licencias en Ibiza, en solamente
correcto.
En unifamiliares.
Entonces, ¿cómo vamos a retirar licencias de algo que no lo tiene? Ahí le voy. Entonces, vuelvo a lo mismo. Recuerdo que si en algún momento ha sido posible o la ley permite alquilar en pisos, es porque el Partido Socialista así lo aprobó en su ley turística.
¿Qué quería? ¿Que prevaricaran?
Entonces,
¿que prevaricara el Consejo?
Déjeme expresarme.
Si ustedes aprueban una ley, la ley Delgado, y luego piden que prevariquen.
Entiendo que está perdiendo el relato.
No, el relato es así.
Si parleu els dos a la vegada, la gent a casa no us entén. I ja que som dos, jo també estic, però sou dos en el debat, intentau, jo sé que no és fàcil, perquè sou dues persones apassionades i que us encanta debatre, però mirau si és possible de no parlar els dos a la volta, perquè la gent a casa no entén res,
claro,
no us
entén. És just el que quiere el señor Torres, que no entiendan i que la gent no vea que esto está yendo bien, ¿no? Que hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, hay mucho trabajo por hacer todavía, pero yo creo que es momento de mirar lo que se ha hecho y ver que los pasos que se han ido dando han sido lentos. Me reitero, hubiesen sido más rápidos si el Partido Socialista en el Gobierno Balear hubiese ayudado, ¿no? Pero mientras gobernaba la señora Armengol, pues se pusieron muchos palos en las ruedas, ¿no? También pasó con las fiestas ilegales, ¿no? Que no daban ustedes el apoyo, como tenían mayoría parlamentaria a la izquierda, pues no salían las medidas que nada más llegar la señora Provence al gobierno, pues pudieron salir adelante y ustedes luego ya ahí sí que votaron a favor. Hubiésemos ganado mucho tiempo si hubiesen votado a favor justamente cuando se propuso, ¿no? Cuando el Consejo hizo la iniciativa en el Parlamento y ustedes votaban en contra simplemente para que este problema no fuese el Partido Popular que lo arreglase, pero muy a su pesar, pues el Partido Popular es quien está liderando la lucha contra la lacra del alquiler turístico y nos falta mucho trabajo por hacer y nos falta mucha colaboración, así que les pedimos que ayuden, colaboren y se sumen a la lucha en vez de coger y intentar embarrar y hacer ver que nada ha cambiado cuando, por suerte, vamos por el buen camino.
Moltíssimes gràcies. Víctor Torres, ara molt breument, si ha de fer algun apunt més en Rubén Sousa, i passam al següent tema. Endavant.
No, sí, jo crec que el senyor Rubén ell mateix se mata seu relat, no? O sea, si anem a les dades són el que diu ell, en 6 anys i mig han presentat un bloc.
14. Ah, bueno, 14. Un bloc, perdona, verdad.
14,
perdona,
vamos a dártelo. 14. No me diu quantes sancions s'han imposat, quantes s'han cobrat. Seguim tenint el problema del turisme vacacional, de lloguer turístic vacacional il·legal a Eivissa. És una lacra que no ens deixa avançar amb el tema de poder posar en el mercat residencial vivenda a disposició. Que estan fent treball? Home, faltaria més que no se posessin a fer treball després d'haver posat en marxa un departament contra l'intrusisme de sous que estan destinant, de recursos que estan destinant. Faltaria més que no se posessin a fer treball. És la seva obligació. Ara, el resultat, senyor Rubén Sousa, són els que són. Clar que ens agradaria a tots que siguessin millor, però els resultats són els que són i el que no podem fer és enganyar la gent i fer màrqueting i campanyes de que s'està fent i no està fent. Que s'han retirat, això li puc reconèixer, s'han llevat de les plataformes anuncis. Sí.
2000.
En què s'ha traduït en la pràctica? Aquests pisos de turístics il·legals s'estan seguint jugant i no ha baixat el preu, està seguint pujant el preu, seguint l'oferta il·legal perquè no s'està posant a disposició tot el mecanisme, tots els inspectors, tota la gent que s'hauria de posar per d'una volta per totes atajar el problema de l'oferta il·legal.
Bueno, s'estan ponent més recursos que nunca. Sí, sí, s'estan ponent més recursos que nunca per la lucha contra el intrusismo. Y yo creo que, o sea, en algo tengo que darle la razón, el problema sigue ahí y el problema no lo hemos erradicado, pero vamos por buen camino, se está atajando, se ha reducido un número considerable de oferta ilegal y eso es evidente, o sea, por mucho que usted venga aquí a intentar confundir al radio oyente, ¿no? O sea, es evidente, la gente lo ve. Entonces, en eso yo creo que no vale ni discutir en ello porque es una evidencia. Simplemente, yo creo que queda una evidencia de que aquí lo que pasa es que al Partido Socialista no le gusta que sea el Partido Popular que lidere la lucha contra el intrusismo. Pero bueno, siempre pueden sumarse al carro y decir que ha sido cosa de todo. De momento, ustedes pues siguen poniendo palos en las ruedas.
Tenim un assumpte que jo crec que és important debatre, relacionat en aquest cas amb la seguretat vial, perquè hem tingut un atropellament mortal que es va produir davant de la zona molt pròxima a la platja d'Espuet, en aquesta zona limítrofe entre els municipis de Sant Josep i Sant Antoni, i ara precisament són aquests dos ajuntaments els que proposen col·locar pilons, tanques en aquesta zona per evitar que es repeteixi una situació tan terrible com aquesta. Em pregunto, les mesures no haurien de passar? Després parlarem de l'estat en el que estaven els conductors d'aquests vehicles, però les mesures no haurien de passar primer de tot per reduir la velocitat en aquesta zona? Amb tanques, clar, per protegir els vianants, és evident que els vianants que van passejant tranquil·lament haurien de poder fer-ho amb total tranquil·litat, però que els cotxes no circulin a velocitats que excedeixen el sentit comú, crec que també hauria de ser la primera passa, és la meva opinió, vull sentir la vostra. Començant amb en Rubén Sousa.
Sí, bueno, al final és una recta bastante prolongada y bueno, pues yo creo que también se contempla la colocación de badenes para intentar reducir la velocidad, ¿no? Al final, cuando viene un cafre como el conductor este, pues al final las administraciones aquí poco pueden hacer, ¿no? O sea, el que no respeta las normas de circulación vial, pues tampoco podemos ir detrás de cada vehículo para asegurarnos que las cumplan, ¿no? Entonces, es un tema difícil. Sí que van a reforzar la seguridad en las aceras, colocando pues unas vallas de protección al peatón por la prolongación que tiene esa vía, que te permite coger velocidad, y seguramente pues tendrán otras medidas como la reducción de velocidad a través de badenes y otro tipo de elementos, ¿no? O sea, poco más se puede hacer. El que quiera saltarse las normas de circulación lo volverá a hacer. Eso no depende de una administración o de otra, ¿no?
Moltíssimes gràcies, Víctor Torres.
Estic d'acord en el que diu en Rubén. Per moltes mesures que posis, senyalitzacions, reduir la velocitat, semàforos, passos de peatons, passos al debat, si no respetam aquestes mesures, pues, i me les saltam, evidentment, pues, se seguiran produint accidents. Ara, el que sí que m'ha cridat l'atenció és que quan nosaltres parlàvem de turisme d'excessos, de model de turisme d'excessos, de posar des dels ajuntaments normatives per poder lluitar contra tot això, la resposta d'aquests ajuntaments és demanar més policia. I ara anem a posar volardos i anem a pujar el nivell de les barandilles dels hotels perquè la gent no pugui saltar. Home, jo crec que seria més adient posar una sèrie de normes municipals per evitar que la gent arribi en segons quins estats a agafar un cotxe o a l'habitació del seu hotel, o que tingui segons quins comportaments dins d'aquests establiments, no? Jo crec que seria molt més efectiu prendre mesures des de les competències de cada un dels ajuntaments i no estar sempre lamentant-nos i reclamant que... Perquè al final que anem a posar un policia davant de cada balcó, un policia a cada carretera, claro, això és incontrolable. Jo crec que el que sí que poden controlar és com va la gent pel carrer, el que se fa al carrer, el que s'ofereix al carrer i l'oferta que se dona a cert establiment. Per tant, jo crec que és una responsabilitat dels ajuntaments que no estan assumint més enllà de, pues bueno, ara una mesura, pues bueno, vamos a poner volardos, van a pujar les barandes dels balcons perquè la gent no... Jo crec que és molt més seriós, molt més profunda reflexió, i crec que cada un té que ser més la seva responsabilitat i prendre les mesures dins d'aquestes responsabilitats.
I la sensació, no sé si la teniu altres també, que no hi ha una hora del dia a la que sigui segur anar pel carrer, perquè això va passar, aquest atropellament mortal de l'últim, lamentablement, en què van ser atropellades tres turistes, amb el resultat que una d'elles va morir, va ser a plena llum del dia. Vull dir, no hi ha una hora segura, no és que fos en un context de oci nocturn, 4 de la matinada, no. Un matí d'un diumenge, qualsevol, tu vas passejant pel carrer i et creues. Aquí tornem al tema que us havia dit abans. En els dos casos, en els que va passar fa uns mesos d'un turista d'Alacant, que també va morir, i el d'aquest diumenge, on va morir una turista britànica i una altra va resultar ferida molt greu, en tots dos casos els conductors circulaven sota els efectes de l'alcohol o d'altres substàncies estupefaents, en el cas de l'últim episodi, sota els efectes presumptament del gas del riure, perden el control del vehicle i atropellen això, un vianant que va tranquil·lament caminant pel carrer. Aquí us ho deixo, perquè és que realment em pareix una situació que està tan clara que no sé.
A ver, bueno, lo primero de todo, apuntarme este Rubén momento, porque me ha dado la razón y yo creo que eso se da poco, ¿no? Eso me lo voy a apuntar.
No, no, es dona en els debats d'aquesta casa.
Entonces yo que, ya, pero que el señor Torres me dé la razón es como para enmarcar, yo esto lo enmarcaré. Pero es verdad que estábamos hablando de una cosa seria y yo creo que aquí no hay debate. Al final, esto es como es. Sí que tengo que rebatirle un poco, ¿no? Porque me habla de turismo de excesos como culpable de esto. El señor que atropellaron en el mes de febrero, si no voy mal, pues era un residente, no había turismo de excesos. O sea que al final la gente que se salta las normas son las que ponen en peligro a los viandantes o, bueno, pasa en cualquier carretera del Estado, ¿no? Obviamente, si tú coges un coche bajo los efectos del alcohol, pues es más fácil que pueda haber alguna desgracia, ¿no? Entonces, o sea, al final... Ya sabemos cuál es la estrategia del Partido Socialista. Cualquier problema, pues intentar incendiar y hacer ver a la ciudadanía que todo va mal y que todo es culpa del PP y que ellos lo hubiesen hecho mejor. ¿Qué hizo el Partido Socialista para luchar contra el turismo de excesos? Decreto, turismo de excesos, en el cual pues el turista cuando llegaba al hotel tenía que firmar un papel como asegurando que no se iba a tirar por el balcón. O sea, una medida que fue muy efectiva. Ahí ya la gente no se tiraba porque como firmaba se comprometía. Seamos serios, ¿no? Ustedes eran esas las medidas que tomaban. Al final hay cosas que no se pueden controlar. Esto es algo que en otras zonas turísticas de la costa de España pasa, en zonas de ocio, como Salou, Lloret y demás. Lo que pasa es que aquí hay un sensacionalismo con el balcón y que realmente es una práctica que en el año 2010 aproximadamente se iba mucho saltar a la piscina y de ahí salió el nombre de balcones, ¿no? Saltaban desde el balcón a la piscina. Cuando un turista se cae del balcón haciéndole el idiota, pues eso no es que sea balcón, eso es que se cae por querer saltar de balcón en balcón o por apoyarse en la barandilla. O sea, que al final estamos mezclando cosas y esto vende. Y al final hay prensa que le gusta este tipo de noticias, entonces se hacen eco y se sobredimensiona. Pero ¿a qué no tiene la misma repercusión un turista que se cae en la playa de la costa de la península o en San Antonio? Pues tiene mucha más repercusión porque al final es lo que vende. Pero realmente esto ocurre en otras zonas turísticas. En Matalascañas hace dos meses, en el mes de julio, cayó un turista español. O sea, al final, pues, esto es algo que es, por desgracia, habitual cuando se mezcla el ocio con el no saber estar. Pero vamos, que es una cosa que no es achacable a un gobernante, ni del PP, ni del PSOE, ni de cualquier otro partido. Porque el gobernante, obviamente, no quiere que sus turistas se tiren por el balcón. O sea.
Muchísimas gracias. Víctor Torres.
Yo volé minimizar el fet de que haguessin precipitats i, a més, sempre serà per casualitat, siguin a les mateixes zones on s'ofereix un tipus d'oci pues on tothom podem veure si mos passant per allí quin tipus d'oci és, com va la gent, què és el que s'ofereix pel carrer en aquesta gent. Jo crec que, bueno, de fet, l'altre dia sortia a l'Ajuntament de Sant Antoni demanant que volien, el delegat del govern, que volien saber què és l'anàlisi toxicològic de la gent que havia natal. Primer, tenc que dir una cosa. Saben que és un procés que està judicialitzat. Per tant, la delegada del govern no pot donar aquesta informació. En tot cas, tindrien que anar al jutge a veure si li volen donar aquesta informació, que és una informació, evidentment, que no se pot donar a tothom i tal, perquè tenim dret també a sa privacitat de la gent, i en tot cas tindria que ser jutge que digués el resultat d'aquest anàlisi, no el delegat del govern. Però clar, això entra en contradicció amb el que està dient en Rubén. O sigui, si aquestes persones... perquè clar, jo la pregunta és, estan demanant això per què? Perquè si anaven drogats o duien alguna altra substància en el cos, canvia la situació? La situació és que han matat una persona. Quina és la intenció?
Pues yo te
quina,
voy a decir.
Quina és la intenció?
Yo te la voy a contar.
Perquè jo no entenc. I si el que volem dir és que aquesta persona havia consumit, havia begut i tal, ostres, més raó m'estàs donant en el que t'estic dient. O sigui, aquest tipus de model turístic, aquest tipus d'oci, el que s'ofereix en aquestes zones provoca o incentiva o es fa que creixi exponencialment la possibilitat de que succeeixin coses com aquestes, un atropellament mortal o precipitats des d'un balcó. I això és així. Voldrem posar exemples d'altres bandes? Bueno, pues segurament se va caure un d'un balcó a una altra banda. Per aquí tenim 5 precipitats, tenim accidents molt greus degut a aquestes situacions, i jo el que crec és que el que tenim que cada un és assumir la nostra responsabilitat. L'Ajuntament té la possibilitat de poder posar en marxa una sèrie de normatives municipals per evitar que se produeixin aquestes coses, i està molt bé demanar més recursos i de metal, però no podem posar un policia a cada acera, un policia davant de cada balcó, perquè això és inviable, perquè no tenim aquests recursos.
Aquí volvemos otra vez a la evidencia, ¿no? Yo creo que es evidente el esfuerzo del Ayuntamiento de San Antonio En política turística, la reconversión que están haciendo en el municipio, que es brutal, tanto de la oferta hotelera, de sus zonas de ocio que intentan desactivarla, ¿no? Como el conocido West, intentan desactivarla como zona de ocio, haciendo acciones que son, que hay que reconocerlo, que son muy, muy valientes, ¿no? Como el mural de Okuda, ¿no? Que intenta pues cambiar el ocio por la cultura, por una oferta más gastronómica, por una oferta más de tienda. Lo que pasa es que eso no ocurre de la noche a la mañana. Sí que es cierto que el tejido empresarial pues se está sumando a este cambio, se está invirtiendo más que nunca en la zona de San Antonio, y yo creo que eso no se puede cuestionar. El giro que se está haciendo al municipio de Ibiza en cuanto en materia turística, está claro que este tipo de turismo llamado de exceso, pues no lo quiere nadie, ¿no? Y cada vez hay menos turistas de exceso, pero sigue habiendo, ¿no? Es como, por ejemplo, la zona de Magaluf, en Mallorca. O sea, ahí se ha hecho una inversión brutal. El que ahora mismo es delegado del gobierno, 8 años alcalde de Calviá, ha hecho un esfuerzo brutal para reconvertir esa zona. Punta Ballena, que es muy comparable al West, sigue funcionando y sigue atrayendo al mismo tipo de público. Y el esfuerzo que hizo el señor Rodríguez en la zona de Calviá fue impresionante, ¿no? Estamos ante los mismos modelos. La reconversión de Calviá es brutal y San Antonio va un poco por la línea y yo estoy convencido de que lo conseguirá. ¿Por qué el tema de los estupefacientes? Pues mire, porque llevamos solicitando, como Partido Popular, a su gobierno, al gobierno de Sánchez, que reconozca el gas de la risa como una droga para poder así sancionar y poder actuar contra la venta de este tipo de sustancia, ¿no? Pero obviamente, pues el cajón de Armengol, que yo creo que ya acumula más de 100 iniciativas que no quiere debatir, pues impide que se pueda tipificar esta sustancia como droga y así poder actuar contra los vendedores. Ahora mismo lo que se vende no es ilegal, porque ustedes no quieren, porque es tan fácil como aprobarlo, como les estamos pidiendo, y así poder actuar de una forma más contundente. Pero obviamente ustedes se niegan a col·laborar.
Moltíssimes gràcies. Breument, per acabar aquest assumpte, que ens falten 10 minutets de debat i crec que el tercer punt és més important comentar-lo. Víctor Torres, això, molt breument, per favor.
No, jo... la situació no canviaria. Dona igual quina substància s'ha pres. Al final, desgraciadament, la conclusió és la mateixa. I jo torno a repetir, crec que el que s'ha de posar-se són mitjans dels ajuntaments, posant normatives municipals per controlar la venda i els moviments i el que s'està fent en aquests municipis, més enllà de buscar culpables. Me parla vostè d'Anna Francina Armengol. Fa 2 anys i mig que na Francina Armengol ja no governa. Vostès fa 6 anys i mig que governen en el municipi de Sant Antoni. Per favor, assumiguem, siguem responsables. No poden ser sempre víctimes de tot i responsables de res, aquests partits, el Partit Popular on governa.
Jo no he echado la culpa a Armengol, simplemente he recordado lo que hacía. No, para nada le he hecho la culpa a Armengol, ni es que he dicho que ningún gobernante tiene la culpa de ello.
Ja hem acabat aquest torn, aquest assumpte, perquè lamentablement no el podrem solucionar avui en aquest debat, tot i que hem arribat a alguns acords, això sempre m'agrada, però crec que és important parlar de serveis socials també, i ja en aquesta part final del debat, perquè algunes entitats alerten que les places del futur centre de baixa exigència d'Esgorg podrien ser insuficient només a inaugurar-se aquest centre. Som conscients, crec que tots els que estem en aquesta taula, que la situació de la població d'Eivissa s'ha precaritzat de manera exponencial i gradual en els últims anys, i això ha fet que el nombre de possibles usuaris potencials d'aquest centre també augmenti de manera paral·lela. Es tracta de la gent que, tot i tenir una feina, està encara en risc d'exclusió social. Què opineu de que aquest centre es pugui quedar curt el dia que obri portes? Víctor Torres.
Bé, això deriva de que és un projecte que fa més de 20 anys, i aquí tenim que assumir la responsabilitat tots, perquè tothom ha passat per aquí, que s'està parlant, que s'està planificant, que s'està... i encara no és una realitat. Clar, si tu planifiques una cosa fa 20 anys pensant en aquella problemàtica i el fas 20 anys després, pues evidentment, probablement la realitat hagi canviat, com tu ben has dit, i quediem curt en quant a la capacitat per poder albergar persones en una posició de vulnerabilitat extrema, com són els centres de baixa exigència, no? Aquest projecte ha sofrit sofert moltíssims retrasos, s'ha intentat, bueno, els tècnics han demanat moltes coses, han canviat la idea inicial, s'han, bueno, hasta ara, i des de luego això tindria que fer-nos pensar l'advertència d'aquestes entitats, que a més jo coincideixo perfectament, crec que no està dimensionat a la realitat d'avui, sinó a la realitat de fa uns anys, i crec que això, bueno, pues tindríem que mirar de que, per exemple, el centre de la Lloberia, que és un centre provisional, pues també se pogués seguir empleant, o va, també tenim que tenir en compte una altra cosa que no hem parlat aquí, i jo crec que és important que ho posem damunt la taula, que és que tots els municipis de més de 20.000 habitants tenen la possibilitat, o tenen l'obligació de tenir un albergue. Jo crec que ara mateix hi ha gent que està utilitzant aquestes instal·lacions que, d'alguna manera, els serveis municipals, si tinguessin habilitats un albergue per poder donar-li, podrien tenir-los atesos i derivar-los en els serveis socials de cada municipi i descongestionar una mica un centre de baixa exigència, que al final és això, tratar persones amb una vulnerabilitat extrema que estan visquent en el carrer, que només, no només estan visquent en el carrer, sinó tenen problemes d'alcoholèmia, de mentals, d'addiccions, etc. I no podem mesclar una cosa amb l'altra.
Moltíssimes gràcies, Rubén Sosa.
No, yo creo que realmente lo que se trata es de alguna forma, utilizar la forma de mancomunar el servicio entre todos los municipios y el Consell para poder dar un mejor servicio y sobre todo para poder tener un mayor número de profesionales. Ya sabemos que en la isla cuesta mucho tener profesionales y la idea no es mala. Pues, como bien ha dicho Víctor, pues es un proyecto que está pensado para hace 20 años y posiblemente pues llegamos tarde, pero bueno, lo cierto es que está en construcción, o sea, el proyecto se está ejecutando por fin y bueno, pues yo creo que habrá que seguir buscando soluciones a los problemas de las personas que no tienen techo. No confundir, porque claro, esta es la gente que está pues viviendo una caravana. Además, este centro es para gente con adicciones principalmente, ¿no? Donde pues se les ayuda a salir de esas adicciones, se les forma, se les incluso se les inserta en el mercado laboral, y entonces no hay que confundir, o sea, no es un albergue para aquel que no tenga techo o vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el número de indigentes que tenemos en la isla, pues quizá podría llegar a absorber la capacidad que tiene SGOR, pero bueno, eso se verá, y como bien ha dicho Víctor, pues también está la posibilidad, que desconozco cuál es la posibilidad real de que se llovería, aunque sea de forma temporal, mientras se busque otra solución, si se necesitase, pudiese seguir activo un tiempo más.
Jo el que crec és que el que tenim és que tenir el màxim de recursos i planificar-ho en temps, i no en la realitat que tenim avui, sinó en previsió de que puguin passar coses que ningú espera, com una pandèmia, com i on poses tota aquesta gent, o com una dana, o com una història que ens pugui passar, i tenir previst un protocol i unes instal·lacions dignes per poder albergar tota aquesta gent. Ens va passar quan el desallotjament de Can Roba van tenir que ficar-los en un gimnàs, en un col·legi, de pressa i correguent, uns matalassos en terra. Bueno, pues si tinguéssim habilitats una sèrie de cada municipi, que està bé, que mancomunem, jo estic molt per mancomunar serveis i poder optimitzar recursos en tots els municipis, però també està bé que cada municipi tingui unes instal·lacions dignes on quan passi alguna cosa puguem donar un servei. Hi ha gent amb una vulnerabilitat extrema, com estan parlant ara, gent amb problemes de alcoholèmia, d'addiccions, de problemes mentals, que estan vivint en el carrer, que se tenen i se deriven als serveis que corresponen i s'intenten integrar a la societat. Altres casos que potser no són tan greus, que se podrien atendre a cada municipi, on donant-li un lloc on viure provisionalment i on se les pogués atendre a través de serveis socials, també se li podria integrar, i que a més tinguessin una planificació i unes instal·lacions previstes per quan passi qualsevol cosa poder donar el servei que correspongui.
Idò, crec que acabarem el debat amb el torn d'en Rubén Sosa. Endavant.
Sí, bueno, dicho tal como lo ha dicho el señor Torres, queda muy bonito. La práctica es mucho más complicada. No podemos tener centros por si pasa algo, porque tienen que estar dotados de personal, de cierta infraestructura, que primero por las características de nuestra isla, que nuestros recursos de terreno, espacio, son escasas. También el tener profesionales en un centro, que también cuesta conseguir profesionales, por si pasa, pues es complicado, ¿no? O sea, entiendo lo que quiere decir Víctor, sería lo ideal, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que sí que, por ejemplo, pues el Ayuntamiento de Ibiza, en este caso, que es una información, como formo parte del Ayuntamiento que conozco, sí que está poniendo pisos de primera acogida a disposición, o sea, para complementar lo que es la oferta del GOR, ¿no? Para víctimas de Biogem, para otro tipo de casos, para intentar poder dar un poco de cobertura a este centro, ¿no? La cosa es hacer políticas en pro de estas personas más necesitadas, pero sobre todo optimizando al máximo los recursos, ¿no? Yo creo que tener un centro en cada municipio, por si acaso, yo creo que eso sería a lo mejor desperdiciar recursos que podríamos aprovechar en otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Idò, estàvem parlant, recordem, d'aquest centre d'Esgor, que està previst, després ja veurem si els terminis es compleixen o no, el segon semestre de l'any que ve, segon semestre de 2026, i podria acollir entre 35 i 70 persones en el centre de nit, que és el que comentàvem, que disposa d'un espai d'emergències amb 24 llits més. Per tant, és una xifra considerable i estic segura que totes les entitats donaran la benvinguda en aquest espai, i després ja veurem, en funció de quan s'inauguri, dels recursos que hi ha, si es pot acollir a tothom o no. Ho hem de deixar aquí, en aquesta ocasió. Jo espero que la pròxima que ens fasqueu una visita siguem més gent aquí a l'estudi, que com més serem, més riurem i més possibilitat de debatre tindrem, però ha estat un plaer comptar amb en Rubén Sousa.
Nosotros encantados, más tiempo para nosotros.
Del Partit Popular i amb Víctor Torres, del PSOE. Un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies a tots dos. Són les 12:54 minuts, fem una aturada res de 2 minutets i ja enfilem al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és cultura.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1. Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix.
Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Radio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Whenever I see someone less fortunate than I. L'agenda. And let's face it right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed.
need. And when someone needs a makeover, I simply have to take over.
12:56, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, és el moment de repassar l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Que està aquí fins i tot lluitant contra les inclemències tecnològiques que ens intenten boicotejar, però nosaltres som més ràpides. Avui tenim una agenda cultural que, com us deia, a l'inici ve plena de propostes i les primeres que destacam Nieves estan relacionades amb la celebració avui del Dia del Turista, amb activitats culturals, lúdiques i gastronòmiques repartides arreu de l'illa.
Sí, a Vila a les 6 i mitja hi ha una visita guiada en anglès a Dal Vila, aquest matí s'ha fet també en castellà, i a les 7 degustació de productes típics i actuació musical al Passeig de Vara de Rei. A Santa Eulària s'han programat excursions, jornada de portes obertes al Museu Etnogràfic de Can Ros i al Trull de Can Andreu, tallers, activitats infantils, música i exhibició de ball pagès. A Sant Josep aquesta tarda hi ha una visita guiada al Trull de Can Benet a partir de les 4, degustació de cafè caleta i postres eivissencs a Cala Vedella a les 6 i mitja i una excursió en llaüt i paddle surf cap a Esvedrà, també des de Cala Vedella a les 7. A Sant Antoni es pot veure una mostra d'artesania al Molí de Can Simó a partir de les 5 i mitja, al Far de les Escoves Blanques es pot visitar l'exposició Elementari Games a partir de les 6 i a les 8 hi haurà exhibició de ball pagès al Passeig de Ses Fonts. I a Sant Joan també s'ha organitzat una exhibició de ball pagès. Serà a partir de les 7 de la tarda al Port de Sant Miquel a càrrec de la Colla de Balançat.
Mare meva, ja només amb el Dia del Turista ja tenim la tarda feta,
Totalment.
A tots els municipis. A banda de tot això, de totes aquestes propostes, a Vila aquesta tarda s'inaugura la mostra La deconstrucció de l'ànima d'Ana Josefina Torres.
Sí, la nostra sala acull aquesta exposició d'obres recents de l'artista i Vicenga, que exploren la relació entre llenguatge, filosofia i creació artística. La inauguració és a les 8 de la tarda i la mostra es podrà veure fins el 3 d'octubre.
I a Sant Josep tenim una nova cita amb el programa Units pel nostre parlar.
Sí, serà a les 8 i mitja al Centre Cultural Can Jeroni, que acull l'estrena de la composició Moi vei de Pormany i la presentació del videoclip Sensació d'Eivissa.
I a Formentera, avui comença el 7è cicle de xerrades per a famílies i docents amb la conferència No vull anar a l'escola.
L'educadora social i assessora familiar Yasmina Delgado parlarà de com acompanyar les emocions durant la tornada a l'escola. La conferència començarà a les 5 a la sala polivalent del centre de dia. Hi haurà servei d'acollida per infants i per assistir és necessari inscriure's prèviament.
És que la tornada a l'escola és duríssima.
Sí,
és
complicada.
Moltíssimes gràcies, companya.
Fins demà.
Fins demà. And though you protest, you're disinterested. I en aquest últim minutet del programa felicitam el compositor i director d'orquestra britànic John Powell, que va néixer tal dia com avui de l'any 1963 i avui fa 62 anyets. És conegut per les seves bandes sonores per a pel·lícules i avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest tema que es diu Popular, que interpreta la cantant Ariana Grande i forma part de la banda sonora de Wicked, de la que és creador i que protagonitza precisament Ariana Grande. Nosaltres ho deixem aquí. Demà tornem puntuals a les 12:04 aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Fins demà. You'll be popular. Just not quite as popular.